COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Propera estació a Anoeta. José Luis Gil, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Batllori.
L'Andreu Quesada està al control de so, el Juan Arias a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Tres equips catalans d'hoquei patins sabran el seu futur després de l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. El Barça, que ja està dintre, ho vol fer com a primer de grup. Només una combinació estranya de resultats deixaria fora el Vendrell, mentre que el Reus es juga a caixa o faixa entrant a aquesta ronda de quarts.
Top 4.
Immaculats, impecables, intensos, invictes, setena victòria del Barça al top 16, que fa que els de Pasqual encabin amb 7-0 la primera volta i encarin la segona amb molt de vent a favor de cara als encreuaments. A la NBA, i després de mil i un rumors, Pau Gasol ja sap que acabarà la temporada als Lakers.
Top 3.
Sergio García evoluciona favorablement i la seva presència per l'Espanyol Villarreal de dilluns cal encarar-la amb optimisme. Partit entranyable per Joan Capdevila. El de Tàrrega admet que no és ni la primera ni la segona opció d'Aguirre pel lateral i que el seu rol a la plantilla pot anar més en la direcció de fer pinya.
Top 2.
No hem fet res il·legal i tornaríem a fer els mateixos contractes. Anéssima defensa de Bartomeu i el Barça després de la decisió del jutge Ruz d'imputar el club en el cas Neymar. Va ser a Televisió Espanyola. Bartomeu apela al marge de confiança un cop el club es mogui en la seva defensa davant l'Audiència Nacional.
Top número 1.
Demà a les 8, retorna a Anoeta, torna a tocar la Reial Societat, en aquest cas en Lliga. La llista del Tata deixa fora Jordi Alba, ja ho vam dir aquí a Esports Copé, i a Puyol com a punts més significatius. Martino veu bé a Neymar, almenys per fora, i entenc que agradi molt al Barça dels peloteros. L'argentí no condicionarà els resultats la seva resposta quan el club li ofereixi renovar fins al 2016.
Entrevistes a Esports Copé.
Amb Ion Ansotegui, central de la Real, que torna a ser rival del Barça en aquest cas en Lliga. Amb David López, el punt de referència del centre del camp de l'Espanyol de Javier Aguirre. I amb Ricard Muñoz, el tècnic del Barça de la secció d'hoquei patins.
El debat a Esports Copé.
Un debat com cada dia intens i com cada dia amb bracafé sobre la taula, avui amb Petón i Lluís Izquierdo.
La pregunta a Esports Copé.
Us va millor que la final de Copa sigui el dimecres 16 o preferíeu millor el dissabte 19 d'abril? Què vols que et digui, Batllori? Tu, jo crec que aniràs segur a València, igual que la Sílvia Ortiz. O sigui que 16-19, va, què m'has de...
Jo prefereixo el 16, francament.
Bueno, jo prefereixo... Bé, no ho dic, el que prefereixo.
Ja sé el que tu prefereixes, ja sé el que tu prefereixes. Gràcies, Gil. Ai, atenció, Pericos, atenció, Pericos, perquè avui, el programa d'avui, sortejarem l'entrada doble, les dues entrades VIPs per anar el dilluns a veure l'Espanyol Villarreal, partit que comença a les 10 de la nit. Ho farem d'aquí una estona quan parlem de l'Espanyol. Passen gairebé 17 minuts. De les 3 de la tarda entrem en matèria. La pilota ja roda Esports Copé.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino Quinto Reserva, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino Quinto, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Neymar ha de ser titular demà a Anoeta. I ho ha de ser, sobretot, per la higiene mental del futbolista. El seu nom està novament en tots els titulars al costat de paraules com delicte fiscal, imputació o hisenda. I Neymar, el que segurament més necessita ara mateix, és jugar. Necessita alliberar-se sobre la gespa. Necessita ser protagonista pel seu futbol. Necessita fotre un altre golaç com el de l'altre dia contra el Rayo. Necessita ballar al costat d'Alves. Raons futbolístiques per posar-lo en sobren, però sobretot per la seva salut mental, treu-lo demà, tata.
Esports Copé amb Joan Batllori.
Estem a les portes de la jornada 25 a Primera Divisió. Repasso els partits que més ens interessen cronològicament. Demà a les 4 de la tarda al Bernabéu, Reial Madrid-Elx. A les 8 del vespre, Anoeta, Reial Societat-Barça. Diumenge a les 9 de la nit, Osasuna Atlètic de Madrid. I queda per dilluns a les 10 de la nit al Espanyol Villarreal. Us recordo que el Barça és líder de la competició, però que hi ha un triple empat a 60 punts al capdavant de la classificació. I beg and borrow and steal. Busquem abans que res l'última hora del Barça. Silvio Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Barça que s'ha entrenat aquest matí, tenim llista de convocats, ha parlat Martino. Comencem amb la llista. Amb quines novetats, Sílvia?
Com avançàvem ahir, Jordi Alba es baixa per aquest partit. No està encara recuperat d'aquesta sobrecàrrega als isquios de la cama dreta que arrossega de Manchester. Avui sí que s'ha entrenat amb el grup, però no és qüestió de precipitar-se. El Tata s'ha emportat 18 jugadors. Ha deixat fora de la convocatòria per decisió tècnica a Puyol, Sergi Roberto, Oyer, Cuenca i a Fela. I també en queda fora Dos Santos, baixa per lesió. Un Tata que no ha volgut parlar de l'absència de Puyol. Jo crec que no ha entès la pregunta, però tampoc ha volgut entrar en el tema.
Què ha dit el Tata Martino? Que avui hi havia moltes coses que preguntar-li,
Ha parlat del partit de demà a Noeta. Important, després del que va passar a la Copa amb les polèmiques arbitrals. Ha parlat de les rotacions. Ha parlat del retorn dels petits a l'equip i les sensacions que això li deixen. De la situació de Neymar i del seu futur, després de les declaracions d'ahir del president Bartomeu.
A Noeta.
Teníamos una sensación de mucha tristeza y de mucha preocupación después del partido con Valencia, y a los 7 días la liga nos puso con la posibilidad de recuperar la punta y lo hemos hecho, así que yo creo que sí, que sería imprudente como mínimo tener una mala actuación en San Sebastián. Vamos siempre con la intención de poder hacer un buen partido y ganar.
Rotaciones.
Hay futbolistas que van acumulando una cantidad de partidos importantes. Ahora vienen también partidos con selección. Obviamente no van a ser en forma masiva como en otras oportunidades, pero siempre alguna modificación tendiente a mantener justamente también la tensión dentro del grupo y que todos se sientan partícipes, por lo cual alguna modificación siempre hay.
Neymar.
Muchas veces la procesión va por dentro, que muchas veces se puede tener un alto grado de injusticia, de sorpresa, de todo esto que se está hablando, y en lo visual y en lo que pueda estar con él, lo noto normal. Pero es cierto también que todo esto que está sucediendo no tiene característica de normalidad.
Als petits.
Para lo que ha sido la historia de Barcelona y la forma de jugar de Barcelona, la presencia de ellos es lo que garantiza un parecido más cercano a las mejores épocas de Barcelona, cuando juegan ellos juntos. Cuando no han podido jugar ellos juntos y el equipo manejó otras facetas del juego y también lo hizo bien, se tornan un poco más impredecibles para el rival y pueden ganar los partidos de diferente manera, ¿no? Y en esta oportunidad lo que sucede es que la gente se siente mucho más identificada con estas formas de los últimos partidos.
Renovación.
Ya veremos. Yendo todo muy bien, quedan 21 partidos. Concentrarnos en esto, lo otro, no hay necesidad de apresurarse. Eso pasa en las partes del mundo, pero a mí ni el triunfo ni la derrota me determina ni me condicionan la decisión.
No entra a valorar el seu futur, tampoc el de cap altre futbolista. Abans ho comentaves, el tema Puyol. Es nota que el tema Martino l'incomoda. El que està clar, amb les dades sobre la taula, és que Puyol no pot tenir continuïtat aquesta temporada.
Ha jugat poquíssims partits, pràcticament des del novembre a la Lliga, quasi no ha aparegut, tret del partit del Rayo de l'altre dia. A la Copa sí que ha tingut alguna participació, però és veritat que el Tata Martino, cada cop que li pregunten, defuig el tema. Avui ha vingut a dir que no parlaria del futur de cap jugador, però és que no li estaven preguntant pel futur de cara a la propera temporada, li estaven preguntant què passava amb Puyol. I jo crec que s'ha agafat la pregunta, no l'ha entès bé o no l'ha volgut entendre bé.
Fem la lototata, Sílvia?
Fem la lototata. Jo no sé si farà moltes variacions o no. Jo apostaria per Valdés en porteria, Alves, Piqué i potser Bartra per Mascherano, per allò de les seleccions. La baixa forçada d'Alba a la banda esquerra la supliria Adriano. Mig del camp per Busquets, Xavi, Iniesta. Jo crec que faria descansar Cesc, però veurem. I davant, Pedro, que no va jugar cap minut contra el Manchester, Messi i, com tu reclamaves, Neymar, que ja tenim ganes de veure el titular després de la lesió.
I tant que sí, Neymar a l'11 el posem, eh?
Sí, senyor.
Alguna cosa més, Sílvia?
Res més.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Les heu vistes o no les heu sentides o no les heu llegides, recuperem el més destacat d'aquesta compareixença, d'aquestes manifestacions a Televisió Espanyola al programa Estudio Estadio del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, valorant, evidentment, entre d'altres coses, aquesta decisió del jutge Ruz d'imputar el Barça per presumpte delicte fiscal en el cas Neymar. També el president del Barça parla de la final de Copa, de l'oferta de renovació al Tata Martino i també de Sandro Rosell.
Hisenda.
Pues la reacción es la misma que ayer. El contrato que hemos hecho con Neymar y con el Santos es un contrato totalmente legal. No pasa nada. El Barça irá donde tengamos que ir. Defenderemos los intereses con toda la firmeza que toca. Tenemos muy claro que lo hemos hecho todo muy bien con la legalidad actual y donde tengamos iremos y lo explicaremos. Las transacciones, los contratos, todo es hecho en la legalidad y haríamos exactamente lo mismo.
Final Copa.
Nos gusta la fecha primero porque si todo va como tiene que ir, pues estaremos jugando la semana siguiente un partido de Champions. Entonces hay tiempo para prepararlo bien y sobre todo porque, bueno, quizá mucha gente que tiene vacaciones, pues hacerlo al inicio de Semana Santa también permitirá pues que ya sea más larga esta semana de descanso. Quizá hay mucha gente que trabajará y quizá no se pueda desplazar, pero hay que pensar que tampoco vamos a tener tantas entradas como desearíamos.
Renovación Martino.
Él tiene contrato. Como bien dice, hasta el 2015 y no es momento de hablar de renovaciones ni ampliaciones, pero sí que llegará un momento antes de verano o durante verano que le plantearemos pues que si él quiere que siga hasta el 2016, hasta el final de este mandato.
Sandro Rosell.
Ahora no, pero ahora la decisión es que le vamos a consultar porque el proyecto que llevamos a cabo es el mismo que iniciamos con Sandro Rosell. Él es ideólogo de este proyecto, de esta campaña electoral que hicimos en 2010 y el programa pues lo hizo él y lo seguiremos haciendo. Y yo le he dicho alguna vez que Sandro Rosell es un activo muy importante para nuestro club. Es una de las personas que yo creo que en el mundo de las cinco mejores que sabe más de fútbol y de negocios alrededor del fútbol. Y bueno, yo creo que Sandro Rosell nos ayudará en muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos que algún día renegociar el contrato de Nike. Qué mejor que nadie, pues que Sandro nos ayude en la negociación.
Les manifestacions a Televisió Espanyola del president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Me'n vaig ràpidament cap a Sant Sebastià, perquè d'aquí a una miqueta més de mitja hora de començar l'entrenament de la Reial Societat, saludem un dels futbolistes de la Reial, el defensa central, Jon Ansotegui. Jon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya prácticamente a punto de entrenar,
Sí, bueno, ahora ya estamos aquí y cambiarnos y pasar al campo.
Bueno, oye, mañana otra vez el Barça.
Sí, otra vez el Barça. Es verdad que bueno, en menos de un mes vamos a jugar tres veces contra ellos, pero bueno, a ver si llevamos una derrota y un empate y a ver si conseguimos una victoria.
Hay ganas de revancha, ellos os han eliminado de la Copa, ¿tenéis ganas de derrotarlos en Liga?
Sí, hombre, tenemos ganas, ¿no? Yo creo que viendo un poco lo que pasó en Copa, que bueno, que no tuvimos mucha suerte y que ellos pasaron y tal, pues sí que hay esas ganas de ganarle al Barça, ¿no? Luego está claro que bueno, que es otra competición y también en esta competición pues los puntos también van ganando en importancia. Nos estamos acercando al final y los puntos cada vez son más importantes y también está claro que estos tres puntos pues nos vendrían de maravilla.
Oye, ¿cómo está el ambiente en el equipo y también entre la afición? Porque la eliminatoria de Copa dejó un partido de ida donde vosotros fuisteis claramente perjudicados por el arbitraje, luego el partido de vuelta tuvo sus momentos calientes. ¿Con qué sensación afrontáis el partido de mañana?
Hombre, yo creo que la sensación que tenemos nosotros es eso, ¿no? De que estuvimos cerca de... En casa, por ejemplo, empatamos. Allí, pues bueno, hasta el minuto 43 íbamos 0-0 y ahí pasó lo que pasó. Entonces, la primera sensación es de que se puede hacer algo, ¿no? Es verdad que bueno, que el Barça tiene un muy muy buen equipo y que es muy difícil contrarrestar su juego, pero bueno, nosotros también hemos visto eso, ¿no? Que podemos hacer cosas en casa y esa es la intención que tenemos, ¿no? Luego, en cuanto a polémicas que ha podido haber o tal, yo creo que son cosas que pasan no solo contra el Barça o en este partido, ¿no? Pasan en todos los partidos y son cosas que se olvidan.
Acabáis de jugar con ellos dos partidos. ¿Tenéis identificado cómo se le puede hacer daño al Barça? Luego otra cosa es que lo puedes hacer sobre el campo porque, bueno, ellos son buenos, tienen el balón, es difícil quitárselo, pero ¿vosotros tenéis identificado cuál es la manera de hacerles daño?
Hombre, es muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que todas las semanas... Seguro que al contrario del Barça se hará esta pregunta y luego la mayoría de las veces no se consigue, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo creo que contra el Barça lo primero que tienes que tener en cuenta es que seguramente, como la mayoría o casi el 100% de los partidos, ellos van a tener más balón que tú y van a atacar más, ¿no? Entonces sí que es verdad que el trabajo defensivo del equipo pues tiene que ser óptimo. Luego sabemos que el Barça tiene tiene pocas carencias, pero bueno, alguna a balón parado, en algún contraataque sí que es verdad que le han hecho goles. Entonces nosotros, por nuestra parte, eso, ¿no? Intentar defender lo mejor posible y luego eso, ¿no? los contraataques y en algún balón parado, faltas o corners que tengamos, hacer daño, ¿no? Y luego también tener en cuenta el factor suerte, ¿no? Factores que quizás no puedas controlar, que un poquito caigan hacia tu lado.
Ellos vienen de jugar una eliminatoria, un partido de ida de octavos de final de Liga de Campeones muy exigente contra el City. No sé si tienes la sensación que igual pueden pagar un poco de descompresión o bueno, el hecho de que se estén jugando también en cada partido el título de Liga va a hacer que ellos salgan como siempre concentrados.
No, hombre, yo creo que el martes ellos tuvieron un partido muy importante, pero nosotros también lo tuvimos el lunes a la noche, ¿no? Entonces, tampoco creo que por cansancio físico tampoco creo que habrá mucha diferencia, ¿no? Y como tú has dicho, pues en la Liga ahora mismo hay tres equipos empatados y tampoco creo que haya ningún tipo de relajación en ellos, ¿no? Yo creo que el partido es importantísimo para ellos, porque bueno, para ganar la Liga seguramente tendrán que sacar un montón de puntos, y para nosotros también, ¿no? Que si queremos volver a entrar en Europa y queremos volver a pelear por el cuarto puesto, pues está claro que los puntos son importantísimos para los dos equipos y ninguno de los dos equipos saldrá ni relajado ni nada, ¿no? Saldremos, yo creo, que los dos a por el partido.
Muy bien, Jon Ansotegi, gracias por atendernos y que vaya todo bien. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Va a ser que ha parlat a Pellegrini a Manchester en la prèvia del Manchester City Stoke City de demà a partir de les 4 de la tarda. Ha demanat perdó pel que va dir. Ha rectificat a mitges, perquè manté Pellegrini que l'àrbitre va decidir el partit, però que va tenir el suec Eriksson un mal dia i que no creu tingués la intenció d'afavorir el Barça. Ja sabeu que la UEFA està examinant les seves declaracions postpartit i avui Pellegrini fa mig pas enrere. 3:45, apostem a Esports Cope, va! I apostem, com cada dia, amb els amics de Golden Park. Golden Park és una casa d'apostes d'aquí on pots apostar a tots els esports. És molt fàcil, fan promocions cada setmana i si tens algun dubte, te'l resolen a l'instant. GoldenPark.es. Si et registres ara, tens un bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. I l'apostem al Reial Societat Barça de demà. Va,
calarons, 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 ling, calarons, ling, ling, vull ling, calarons. Va, gol d'Ansotegui, vinga, va.
Gol d'Ansotegui.
Gol de Jon Ansotegui.
Home, això es deu pagar perquè molts gols d'Ansotegui
no fan. Calarons.
Eso no se lo quiere decir.
Ves en compte que s'ha de...
Gol d'Ansotegui, 13 euros per euro apostat.
Veus, digne de tenir en compte. Va. Tu que vols que el Tata posi Neymar sí o sí o sí, va, com aniria la cosa, Marsuca?
Home, que hi ha més possibilitats, es paga menys, però, diu-n'hi-do, no es paga malament. Gol de Neymar demà, 1,91 per euro apostat.
Bueno, doblaries la inversió, no està gens malament, no són els 13 per un d'Ansotegui, però va, probabilitats.
GoldenPark.es, esports, casino, bingo, pòquer, hortat, somriu.
Pas a pas, victòria Manchester en Champions i ara continua liderant la Lliga Noeta. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte, Reial Societat Barça. Manon Oliveros, Joan Ballori, Josep Maria Ninguella i José Mari Vaquero. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros más IVA. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros más IVA. También puede reformar su cocina desde 6.900 más IVA. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Per Prenem un bracafé com cada divendres amb el Petón. Petón, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bueno, ya es un clásico, me tienes que decir qué bracafé quieres, dónde estás y con quién te lo vas a tomar, porque seguro que estás acompañado como siempre, ¿no? ¿O qué?
Pues acabo de dejar a mis amigos.
¿Sí?
He subido al despacho, he pedido que me preparen un bracafé humeante, porque venía con frío.
Sí.
Y me va a sentar este bracafé como cuando te tomas un caldito en uno de esos días helados de invierno. Así me va a sentar ese bracafé. En la mano, estoy deseando tomármelo.
Qué a gustito. Lluís Izquierdo, Gol Televisión, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Tu què, on te'l prens i quin bracafé vols avui, Lluís?
A veure, jo me'l prendré a la feina, però, sí. Per exemple, jo recordo que a Roger de Llúri em sembla que n'hi ha un de bracafé, oi?
Sí.
Sempre hi he anat jo.
Sí, sí, doncs, sí.
Aniré aviat, altra
molt
vegada.
Bé.
Cantonada, em sembla. Cantonada amb cas. No pot ser, sí, em sembla que sí.
Sí, 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 sí. Molt bé. Fantàstic, ja tenim els bracafés sobre la taula. Vamos a analizar lo que puede dar de sí el fin de semana. Petón, Real Madrid-Elche, Real Sociedad-Barça y Osasuna Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves?
Pues que no van a ganar los tres. No sé quién es el que no va a sacar los tres puntos, pero los tres no van a ganar este fin de semana.
Home, jo sobre el paper, Lluís, veig que el Barça està jugant bé, però, home, Noeta sempre és complicat, i l'Atlètic de Madrid, Pamplona, tampoc és una plaça fàcil. Sí que veig que el Madrid guanyarà fàcil a l'Elx, no? O què?
Sí, pot passar en el futbol, ja sabem que moltes vegades les travesses són complicades, però jo crec que en els propers temps, si hi ha una data on realment crec que el Madrid es pot posar per davant, és aquest cap de setmana. És a dir, la coincidència d'un partit molt dur pel Barça a Sant Sebastià i l'Atlético a Pamplona, juntament amb un partit molt còmode segurament a casa, fa que és probable que el Madrid es posi per davant aquesta jornada. Jo també estic d'acord amb el Petón que no guanyen els tres i que inclús només pot guanyar un, potser, ja veurem.
¿Quién tiene más números de fallar, Petón? A ver, intuición.
Pues yo creo que después de la agitación europea y aunque el Atlético de Madrid viene de Milán, de una batalla, y como siempre gana con muchísimo sufrimiento, lo tiene un poquito mejor que el Barça en San Sebastián. Fíjate lo que te digo, ¿eh? San Sebastián es una plaza complicada, pero la Real va a oponer juego contra juego. El Barça va a jugar bien, pero la Real va a jugar muy bien también y tiene ritmo. Y el descanso de una semana.
Ya.
Osasuna va a combatir con el Atlético de Madrid.
Lluís, com veus el partit d'Anoeta? Tu el veus perillós també, com diu el Petón?
A ver, yo el partido de Anoeta lo veo primero con un plus de mucha intensidad por parte de la Real y sobre todo con, hombre, ánimo de venganza, por supuesto, por lo de la Copa, pero además de cómo acabó el partido, recuerdo con Yagoba, pues sí, cogiéndose el escudo. Ese plus de agresividad, entre comillas, lo va a tener en la salida el equipo de Donostiarra. Pero también creo que como el Barça esté bien, como el Barça se imponga, como el pequeñito se enchufe, la reacción o la salida fulgurante de la Real puede durar 20 minutos. O sea, yo creo que nos podemos encontrar con esos dos escenarios, que el Barça lo pase mal todo el partido, que sea un partido muy, muy equilibrado, o que simplemente esa primera media hora que yo espero muy agresiva de la Real se diluya porque el Barça se pone las pilas y porque el pequeñito dice esto se ha acabado y yo pues voy a mandar en el partido, ¿no?
Yo hoy pedí al empezar el programa la titularidad para Neymar, Petón. Yo creo que razones futbolísticas ya para meterlo de entrada sobran, pero sobre todo por una cuestión anímica, porque el chico se ve inmerso de nuevo en todo este lío alrededor de su contrato y yo creo que él mañana agradecería mucho poder jugar, ¿no?
Sí, está bien físicamente, es una manera extraordinaria de evadirse del lío, haciendo lo que más le gusta, que es jugar, claro que sí. Es una buena idea, pero además futbolísticamente también es una buena idea. Yo, como en el debate entre Pedro y Alexis, soy muy de Pedro, sí, muy de Pedro, buscaría al Canario para acompañar a los dos, claro, a Messi y a Neymar.
Luis.
Bueno, yo creo que el Tata tiene la gran suerte ahora mismo de que efectivamente tiene a todos sus puntas enchufadísimos, ¿no? Entonces, para él es un problemón ahora hacer una combinación. No tengo muy claro quién debe jugar el titular, sobre todo porque ahora mismo no tengo muy clara la estadística del Tata de la gestión de la plantilla, porque yo creo que eso está siendo impecable, ¿no? Me da la sensación que está gestionando muy bien los minutos de todos. No sé a quién le toca, supongo que a Pedro.
Sí. Pero Alexis fue titular en Manchester, Pedro,
sí,
¿no?
Sí, pero a mí Alexis me desesperó durante muchos minutos. Es verdad que siempre se echa en falta el que no está, ¿no? Si hubiera jugado Pedro, seguramente mucha gente diría, ostras, aquí tendría que estar Alexis, ¿no? Que lo pelea todo, no sé qué.
Bueno. Sí, discúlpame, no creo que haya pasado eso jamás, nunca. No creo que ningún partido de los que ha tenido Pedro como titular en el Barça de este año haya suscitado en la grada un comentario que diga, joder, tendría que salir Alexis por Pedro. No. Es que no recuerdo uno solo.
Está bien, Pedro, revés, este año.
Prácticamente todos. Sí. Es decir, Alexis ha hecho goles y ha jugado bien, pero con Pedro. O sea, no, cuando él ha jugado solo y Pedro en el banquillo, me he acordado de Pedro todas las veces. Uh-huh. Pero bueno, Tata está puesto en ese macho y dice, nada, pa' Chile.
No, en todo caso sí creo que Neymar tiene que jugar. Es decir, Neymar ya tiene que empezar a salir de entrada y bueno, eso va a ir en detrimento de uno de estos, claro. Pero no olvidemos, aunque este es un partido distinto, no olvidemos el factor Iniesta arriba, que eso lo rompe todo. O sea, con Iniesta arriba y con Cesc en el medio campo, aquí no es que se quede uno fuera, es que se quedan dos. O sea, dos de los de arriba se tienen que quedar en el banquillo.
Que tampoco me extrañaría porque es un partido para tener más la pelota, para defender con el balón, porque, como decía al principio, igual que Osasuna frente al Atlético de Madrid va a oponer mucho corazón, la Real es que además de esa intensidad que seguramente se va a dar, como dice Luis, va a poner juego también porque juega muy bien y cuando junta en el centro del campo está ahí Prieto, que algunas veces no sale de inicio, pero está allí con Rubén Pardo, por supuesto con Griezmann, con Carlitos Vela, que se vienen a agrupar allí. Es que juegan bien.
Sí, sí. Buen partido mañana en Anoeta. Amigos, ahí lo dejamos. Os dejo con vuestro Obra Café, Petón, Luis Izquierdo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte, lo estoy saboreando. Chao, un abrazo.
Chao.
Obra Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Café, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Café arriba plenament al paladar més exigent. Bra Café, això sí que és cafè, el millor cafè. Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros más IVA. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros más IVA. También puede reformar su cocina desde 6.900 más IVA. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Espanyol a 19 minuts per arribar a les 4 de la tarda. L'Espanyol que jugarà el seu partit dilluns, dilluns a partir de les 10, Espanyol-Villarreal. Atenció que de seguida fem el sorteig per les dues entrades VIP per anar a veure aquest partit, però primer estem a la ciutat esportiva de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda.
Estàs molt ben acompanyat aquí, però abans, explica'm, arribarà el Sergio García per jugar dilluns contra el Villarreal o no?
Jo penso que sí. Avui no s'ha entrenat amb el grup, ha fet treball de recuperació al gimnàs el Sergio García, que ahir va patir una petita rebrincada al genoll esquerre i té un cop dolorós, encara li fa una mica de mal, ens deia fa una estona, quan ha marxat de la ciutat esportiva després d'una llarga matí de recuperació. Demà tampoc s'entrenarà amb el grup i espera fer-ho diumenge. Té la sort el Sergi i l'Espanyol i la seva gent que l'equip, el partit contra el Villarreal és dilluns a la nit. En principi sí, jo aposto perquè sí, que podrà estar sens dubte dilluns a la nit a Cornellà contra el Villarreal, el màxim golejador de l'Espanyol aquesta temporada.
Perfecte, doncs és magnífica notícia. Doncs vinga aquí, que fes els honors, presenta'ns al prota.
Home, el prota es diu David López, ja l'hem tingut a Sportscope en alguna altra ocasió, avui amb Millor Sóc que Mai. El David López és un dels intocables, diria jo, per Javier Aguirre. Alguna lesió l'ha tingut una mica al marge durant el mes de gener, però ja ha tornat a ser titular, i amb el David López l'Espanyol va guanyar fa 4 dies a Sant Mamés, com qui diu. Així que el David López, hola David, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut aquí a Sportscope, que és la teva casa. Bajori, aquí el tens.
Molt bé, David, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, bé, molt bé.
Molt bé, bona setmana, no? Veniu d'aconseguir una victòria històrica, Primer equip que aconsegueix guanyar Sant Mamés, el nou Sant Mamés.
Sí, setmana molt bona. La veritat que portem dues setmanes agafant ja confiança després de Granada i després de Sant Mamés, i hi ha moltes ganes de que arribi ja el dilluns.
Us sentiu en un dels millors moments de la temporada ara mateix?
Bueno, és possible, no? Sobretot per el que has dit, per el bé que ens vam quedar després de la victòria a Sant Mamés. Jo crec que durant la temporada hem tingut ratxes molt bones, però ara jo penso que sens dubte a nivell de confiança pot ser de les millors.
Uh-huh. Ara teniu una pedra de toc, una altra pedra de toc important el dilluns, perquè el Villarreal és un equip que juga molt bé a futbol, eh?
Sí. Té jugadors i que són de gran qualitat, que indiscutiblement doncs mereixen estar en el lloc de la classificació on estan, i serà difícil, però bueno, igual que ho era Sant Mamés.
Ah, no sé per què tinc la sensació que aquest tipus de rivals que juga d'aquesta manera a vosaltres us va bé.
Sí, a més ho hem demostrat, tots els rivals grans, sobretot els que han passat per casa, doncs o els hem ficat les coses molt difícils o els hem guanyat, no? I per què no aquest dilluns contra un Villarreal que ara mateix sembla que no està en el seu millor moment de forma, però que amb la qualitat i els jugadors que té no serà fàcil, segur.
Segurament per a vosaltres el terme intensitat és la clau de tot, no?
I tant, ja tothom ho ha vist, no? En el moment en què es baixa una mica aquest llistó, doncs l'equip ja no és el que és.
Quique, pregunta.
Jo intento buscar dins del vestidor de l'Espanyol cada dia algun jugador que em digui que l'objectiu és anar a Europa. Per favor, digue-m'ho, David, home.
Home, jo t'ho diria encantat, no? Però sincerament no crec així, perquè hem de ser conscients que en la situació en la que es troba el club, no? I que és veritat que estem fent una temporada molt bona, però bueno, encara queden molts partits i ens queden pocs punts per la salvació i bueno, jo penso que és l'objectiu prioritari, perquè si no, si parléssim de coses com dius tu d'Europa, doncs jo penso que ens complicaríem una mica.
És que la gent té el mal record de la temporada passada dels últims 5-6 partits en el que jo suposo que moralment es va baixar al nivell i si baixes a nivell perds. Que no passi això, no?
Sí. Precisament és una de les coses que passa, no?, quan es comença a parlar d'Europa i de que l'equip té que arribar a aquestes places europees, no? A vegades, no sé per què, però en els últims anys ha passat, no? Jo penso que hem de continuar igual, pensant partit a partit i intentar de cada cap de setmana treure els 3 punts.
David, deia el Quique al presentar-te, s'ha convertit en peça clau per l'equip i és veritat. Tu t'ho esperaves quan vas arribar de segona divisió a l'Espanyol en pretemporada que et convertiries en un futbolista tan important per l'equip?
No, en cap moment. És més, jo bueno, vaig firmar 3 anys, 3 temporades aquí, pensant que la primera, doncs, seria una mica més per acoplar-me, no?, a l'equip, a l'entrenador, al que em demanava de la categoria. Però bueno, gràcies també als companys, a la confiança de l'entrenador, doncs se m'ha fet tot molt més fàcil, m'he adaptat perfectament i ja estaré molt agraït sempre a l'entrenador.
Quique, alguna cosa més pel David?
Res més, que el partit de Villarreal és de mal record, perquè la primera volta va ser aquell partit famós de les rotacions i que el Javier Aguirre va fer molts canvis i l'Espanyol va començar una petita davallada de la temporada, però que esperem que aquesta ocasió no sigui així, i animar la gent a que vingui dilluns, perquè és un dia estrany, un dilluns a la nit, no?
Sí, jo entenc a la gent perfectament, un dilluns a la nit, doncs...
Tu aniries a veure un Espanyol-Villarreal?
Home, és un partit molt maco. Està clar que hi ha alguns altres pues, que no tenen tan atractiu, no, però jo aquest penso que a més pot ser decisiu de cara al futur de la temporada i jo vindria.
Molt bé. David López, gràcies per estar a Sportscope, eh?
Vale, gràcies a vosaltres.
Alguna cosa més, Quique, per tancar?
Res més, que ha passat per aquí per la sala de premsa el Joan Capdevila, que com sempre parla amb seny i que reconeix que és el tercer lateral esquerre de la plantilla, però que ella té un altre rol dins de l'equip, que hem vist aquí el Cristian Alfonso, que és un jugador que està cedit a l'Alcorcón, que ha vingut a fer una recuperació del seu menisc del genoll esquerre que es va lesionar fa poc i que l'equip torna a entrenar-se demà cap de setmana sense futbol, però esperant que dilluns es vegi un bon partit de Cornellà.
Gràcies, Quique, per tot, una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Amb el sorteig d'aquesta entrada doble, dues entrades VIP per veure el partit des d'una llotja allà, fantàsticament bé, a Cornellà al Prat, i amb càtering, eh? Entre els que heu contestat els darrers dies a la pregunta d'Esportscope, referida a l'Espanyol, Aguirre sí o Aguirre no la propera temporada. A veure, Gil, m'hauries de dir primer 1 o 2?
L'1.
Un és Facebook, dos és Twitter, per tant, la gent que ha interactuat per Facebook, i ara un número de l'1 al 14.
De l'1 al 14, al 7.
El 7 és el Josep Soc Lliure, que contestava Aguirre sí. O sigui que, Josep, l'entrada doble és per tu. Felicitats. Ens posem en contacte amb tu.
Atenció, única oportunitat de veure a Barcelona l'obra clandestina de William Shakespeare, Tomàs Moro, Una utopia. Èxit de crítica i pública la seva estrena al Festival d'Almagro. Un repartiment d'11 actors, del 27 al 9 de març, en el Teatre Bars. Tomàs Moro, Una utopia.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
Onze minuts i les 4, parlem de bàsquet. Fil, una altra victòria del Barça a l'Euroliga, 7-7 a la primera volta del top 16.
Imparable l'equip de Xavi Pascual, acaba invicta la primera volta, començarà la segona amb moltes perspectives de cara als encreuaments. Sensacional Ante Tomic, 24 punts, molt bé Huertas i Navarro, en el tercer i últim quart, 16 i 15 punts respectivament. Lo pitjor, el cop que es va endur Papa Nicolau, al nas, amb una topada amb Diop, cal passar proves per veure l'abast exacte d'aquesta lesió, i el segon quart del Barça, que va recordar el dels vells temps, quedant-se en 6 punts. Amb tot, Xavi Pascual valoraba la capacidad del equipo de sobreposarse a esta adversidad.
Hemos como desconectado del partido, como si ya estuviera hecho, ¿no? Una cosa que un equipo grande no le puede pasar y nos ha pasado en este segundo cuarto. Pero siempre tenemos mucha tendencia, además nosotros somos especialistas en eso, en quedarnos con las cosas malas, ¿no? Pero al final hemos conseguido una importante victoria y creo que nos tenemos que quedar con las buenas en el día de hoy, sinceramente.
Una victòria que els va xafar la festa a l'equip basconista, al mític Baskonia, que vivia la Premier de la Marodom, un la Marodom que ja està entrenant amb la resta de l'equip de Sergio Scariolo. I pel que la fa a la NBA, va arribar a les 9 de la nit, es va acabar el compte de la venta. Fox, Pau Gasol acabarà la temporada als Lakers. Prou de rumors, queda, prou de comentaris. Es queda, acaba la temporada als Lakers i, a més, la propera campanya ja serà agent lliure i podrà decidir lliurement el seu futur. Així que la gran notícia pel que fa al pivot de Sant Boi en un mercat que no va oferir gaire operacions sorprenents. O sigui que la bona notícia pel Pau Gasol és que ja tranquil·lament acabarà la temporada del conjunt californià.
Dediquem els propers minuts a parlar d'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana es disputa la última jornada de la primera fase de la Lliga Europea. Tenim partidàs, clàssic demà europeu al Palau Blaugrana a partir de les 9, Barça-Porto, amb la primera plaça del grup en joc. Tenim comunicació amb el tècnic del Barça, el Ricard Muñoz. Ricard, hola, bona tarda.
Hola.
Tenim bon partit demà al Palau, eh? M'ha sobtat llegir que fa 14 anys que el Porto no visita el Palau Blaugrana. Fa molt de temps, eh?
Sí, la veritat és que, com bé dius, és un partit, jo crec, molt interessant, segurament un dels millors partits que es pot veure al panorama mundial, amb dos equips abocats segurament a l'atac, i, bueno, com tu dius, ara no fa molts anys que el Porto no guanya el Palau, però no obstant, el potencial que té, com ens van anar els darrers enfrontaments amb ells, tenint en compte la passada fa dues o tres edicions de la Copa Europa, el partit d'anada d'aquesta mateixa Copa Euroliga, vull dir, és un gran equip.
Uh-huh. Dius dos equips abocats a l'atac, com a ells no ho sé, vosaltres segur, perquè clar, el primer objectiu serà guanyar el partit, i si es pot guanyar per més de 4 per ser primers de grup, millor que millor, no?
Sí, és evident que nosaltres no hem de perdre el nord, el primer objectiu era classificar-se per quarts de final, aquest jo crec que l'hem pogut assolir i crec que estem molt satisfets per això, i a partir d'aquí sí que és cert que el partit de Porto no vam tenir un bon resultat, no vam tenir un bon dia, i el fet d'intentar remuntar aquesta situació no serà gens fàcil, al contrari, però bueno, per nosaltres no quedarà i ho intentarem.
Home, mira, per pujar-te la moral et diré que l'última vegada que el Porto va estar al Palau Blaugrana l'any 2000 va guanyar el Barça 8-2.
Sí, jo crec que tot firmaria amb aquest resultat per davant, ja firmem, i tant.
Uh-huh. Guanyar-los ja serà complicat i guanyar-los de 4 o més de 4 encara més, no?
Sí, jo crec que estem d'una proesa, és a dir, jo crec que no és normal ni és habitual el resultat que vam rebre a Porto després del partit, sobretot, jo crec que no passen habitualment, i al igual crec que passarà al Palau, no és un partit on en principi els dos equips és molt semblant, els dos jo crec que amb grans jugadors, amb un col·lectiu molt potent, amb una filosofia d'atac, com et deia, molt marcada,
i bueno, no obstant, demà crec que és un partit, és un punt i a part, ja et dic, per la situació dels dos equips, no?
Estaria bé que vingués tanta gent com fos possible al Palau per animar, però hi ha un problema, Ricard, i és que el partit es juga a les 9 i el Barça de futbol juga a les 8 a Noeta.
Sí, la veritat és que no, una dada que en principi no afavoreix, no, el fet que la gent s'animi a venir a l'hoquei. El que sí que és cert és que la gent que vingui, com et deia, estic convençut que serà un gran espectacle i que disfrutarà. Mm-hmm.
Molt bé, Ricard Muñoz, gràcies per atendre'ns, que vagi tot molt bé demà, sort, eh?
Gràcies, moltes gràcies, una abraçada.
I a més del Barça, se la juguen també el Reus i el Vendrell. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. El partido clave es el Reus-Oliveirense. El Reus es el segundo clasificado de grupo, pero empatado puntos con el equipo portugués, a quien tiene ganado el gol a verás. Así que ganando o empatando se clasifican como segundo, nunca como primero. Pero si pierde, ojo que queda eliminado. El jugador del equipo tarraconense, Jepi Selva, considera el partido como una final y descarta especular con el resultado.
En cap moment hem dit que anem a empatar. Si anem a empatar, ja sabem com és l'esport, que normalment acabes perdent, no? La idea és sortir a guanyar, sortir amb l'ADN del Reus Deportiu, que és pressionar molt en defensa i en atac ser molt, molt directes i tirar moltes contres i moltes transicions.
Mejor lo tiene el Vendrell, que recibe a los suizos del Diesbach, colistas con solo un punto, con un empate los de Guillem Cabestany, se meten en cuartos de final de la Champions por primera vez en su historia como segundos, en ningún caso como primeros. A pesar de tenerlo todo a su favor, el técnico del Vendrell no quiere confianzas.
El tema aquest dissabte és totalment psicològic. No t'enganyaré que el Vendrell tècnicament és un equip superior al Diesbach i per tant... com et deia, la lògica diu que hem de guanyar, però les sorpreses es donen quan un equip superior surt més relaxat del compte, psicològicament pensant que tot està fet.
Esto es lo que sucederá en Champions. No nos olvidamos de la Copa CER, la segunda competición, en la que Igualada y Vic se enfrentan entre ellos por un puesto en semifinales. En la ida, empate a dos en Vic. El Noia juega también la ida, en este caso de cuartos de final, en la pista del Vessar.
Sort a tots els catalans. Tram final d'Esports Cope. És divendres. Entrem en temps afegit.
Temps afegit, el revival de la setmana.
Tram final d'Esports Cope, que dediquem a repassar l'actualitat de la setmana. Com sempre ho fem des d'un punt de vista diferent. Ja està aquí l'Àlex Álvarez. Àlex, què tal?
Què tal, Joan? Setmana marcada per tres notícies, bàsicament. El retorn de la Champions, 16 d'abril, data per la final de la Copa Barça-Madrid, i la que més cua portarà, sens dubte, la imputació del Barça per presumpte delicte fiscal en el fitxatge de Neymar.
És gravíssim, no?
Home, president Núñez, vostè per aquí.
Bon dia.
Ja veu com estan les coses a Can Barça, eh?
És molt complicat.
I si cal, ara una mica més per aquesta imputació del Barça.
Vols dir?
Josep Maria Bartomeu, president del Barça, benvingut, eh?
Moltes gràcies a vostès.
Continuem donant-li voltes al fitxatge de Neymar.
Ho està fent molt bé.
Qui ho està fent molt bé, el Neymar o el jutge? Veig que m'ha pillat la conya, eh?
Totalment.
Escolti, no hi ha setmana tranquil·la a Can Barça, eh? Ni guanyant el Manchester City 0-2, el fitxatge de Neymar el persegueix com si fos un fantasma. La notícia ja la sap tothom, és que el jutge rus de petició del fiscal ha imputat al Barça per un presumpte delicte fiscal en el fitxatge de Neymar. Senyor Bartomeu, han jugat al rondó amb Hisenda?
La veritat és que no.
En fi, veurem com acaba tot plegat.
Quan abans sigui millor.
Molt bé. Escolti, això sí, no tot és dolent, perquè la setmana li deixen positiu la victòria del Barça a Manchester i no sembla que la tornada al Camp Nou s'hagi de patir, no?
Sempre pot haver una sorpresa.
Home, un 0-2, no sé. Bé, ho veurem. Senyor Bartomeu, gràcies.
No, moltes gràcies a vostès per convidar-me al programa.
Molt bé. Joan, tu vas ser dimarts a l'Etihad Stadium, vas veure in situ el partit del 0-2 i la polèmica del penal sobre Messi.
Sí, sí, l'expulsió de Michelis i després Pellegrini, que estava molt enfadat a la roda de premsa i va rajar de l'àrbitre, eh?
Sí, volíem que fos avui amb nosaltres Pellegrini per parlar del seu anuncio de dimarts, però no ha pogut ser. Sí, tenim el seu representant, el representant de l'ingeniero Pellegrini. Saps qui és, Joan?
Ai, quina por.
El representant de Pellegrini és...
Josep Guardiola.
No, senyor.
No, jo...
Sí, encara que costi de creure, José Mourinho, representant de Pellegrini.
No, un poco diasco.
No tenim a Pellegrini, però sí a José, que si fa no fa aquesta setmana ve a ser més o menys el mateix.
Per què?
Home, jo sé, perquè escoltant a Pellegrini era com si t'escoltéssim a tu. El teu argument, estrella, sempre és que la victòria del Barça va ser gràcies a l'àrbitre.
Sí.
Que si un penal que no era, una expulsió injusta, i llavors el Barça contra 10 et guanya el partit. No, José?
Passa sempre lo mismo.
Però fins i tot el propi de Michelis ha dit que la jugada és error seu, que no es pot culpar l'àrbitre.
És hipòcrita.
Escolta, i el que vas dir a la prèvia, que aquest Barça era el pitjor dels últims anys?
Yo sé, sí.
Ja. Ja per acabar, li dones alguna opció al City a la tornada?
Me haces reír.
O sigui, que cap opció, no?
És missió impossible.
Molt bé, doncs res, tu, dona-li records a Pellegrini i sort amb el Chelsea, els vuitens de Champions, que jugueu contra el Galatasaray, recordem. Joan, ho deixem aquí per avui, eh?
Molt bé, doncs, fins aquí el temps afegit d'aquesta setmana. Gràcies, Àlex.
Bon cap de setmana a tothom.
Temps afegit. Esports Cope.
Il Superstar.
Vinga, Ballori, molt fàcil. Amb 5 lletres, jugador del Manchester City. Perillós, perillós. Va, tata, va, va, tata. Amb 5 lletres, jugador del Manchester City, molt perillós.
Todo el mundo habla de la situación de Villa. Sí, no. David Villa, digo bien. Porque
tata.
En realidad fue la única situación no. de gol que tuvo
Villa, no.
Manchester y reducir a
que el teníamos al Barça, van a l'Atlètic de Madrid.
Manchester, con tata. Las individualidades que tiene, tata. Una sola situación no. de gol. La verdad que no. no es tarea fácil. Ah, perdón, yo dije Villa, no, David Silva.
Silva, Silva, per l'amor de Déu. És que
es diu en David igual.
Em teniu estressat a l'home, eh? Em teniu estressat a l'home, que si jutjats, que
molts
si...
molts fronts oberts.
Peloteros, que si no peloteros. Va, home, va, fora, fora.
Última hora, Gil.
Última hora, pendents d'aquest cop de Papa Nicolau. Ha de passar proves avui per saber l'abast d'aquest cop al nas produït ahir al Baskonia-Barça d'Eurolliga. I li han tret el 2000, els 2.000 euros de multa, recordem, a Jona, el jugador del Jaén, per aquesta samarreta en benefici i en memòria de, i en record dels nens malalts.
Molt bé, gràcies, Gil, que vagi bé.
Els 2.000 euros de multa li han tret.
Gràcies, Àries, que vagi bé.
Fins ara.
Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so, i a tots vosaltres per seguir-nos. Continueu a la COPE, perquè a Esports COPE seguim pendents de tot. Que vagi bé, un cap de setmana.
Són les 4, les 3 en Canàries.
Última hora. Cadena COPE. Estar informada.
ETA ha puesto fuera de uso una pequeña parte de su arsenal. 4 armas de fuego, varias balas y material para construir explosivos. Blanca María Pol.
Minutos después de que la comisión leyera un comunicado en Bilbao, la BBC británica emitía un vídeo en el que se ve a 2 encapuchados entregando a los verificadores estas armas. Las fuerzas de seguridad del Estado restan importancia a esta mínima entrega de armamento, Juan Baño.
Así es el material que llevaba un comando de ETA en la mochila cuando entraba en España. Es el primer comentario.